I no oblidem que avui és dia de clàssic de Madrid-Barça al Santiago Bernabéu a partir de les 9 de la nit. Això vol dir des d'una bona estona abans el Barça juga a RAC1. Què tal, Pou? Bon dia.
Hola, bon dia.
A on ets?
Doncs a punt de passar el control a l'estació de Sants fa una AVE.
Una AVE cap allà, eh? Com estàs?
Sí. Doncs molt tranquil. Perquè, vaja, seré molt sincer amb tu i amb els oients. A mi em sembla que és un clàssic bastant descafeinat. No em sorprendria gens ni mica que per acabar aquesta setmana absolutament catastròfica el Barça perdés i la Lliga ja estigués decidida, és a dir, que sortissis del Bernabéu amb 11 punts menys que el Madrid i el gol haver-hi perdut, no em sembla gens descabellat. I en cas que el Barça se li acudís guanyar i guanyar de més d'un gol, que voldria dir que surts a 5 amb el gol haver-hi guanyat, tampoc em sembla que... Vull dir, seria divertit i la Lliga tindria una mica més de xup-xup, però en tot cas el Madrid continuaria tenint la paella pel mànec. Per mi continuen pesant dues coses molt, molt enormes a aquesta setmana. Si no es pot confiar ni en el City ni en el Barça femení, jo ja no sé on anirem ara.
Totalment d'acord.
He perdut totalment. Absolutament els mínims que em mantenien equilibrat, diguéssim, no?
Ara de seguida parlem també amb la Gemma Herrero. Com estàs, Gemma? Bon dia.
Hola, bon dia.
El Ferran Martínez, bon dia, Ferran.
Bon dia.
I l'Anaïs Martí, com estàs?
Bon Anaïs. Dia.
Però abans, Quim Salvador, bon dia.
Hola, bon
Crec
dia.
Que ja tenim convocatòria del Barça, sí?
Sí, 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 convocatòria, perquè ja van camí de l'aeroport i no han arribat. A les 11 han de pujar l'avió per anar cap a Madrid. Convocatòria amb 23 futbolistes. Per tant, Xavi Hernández n'haurà de descartar un abans del partit. Les novetats, ja les sabíem, tornen Christensen i Sergi Roberto, que estaven sancionats per la tornada de quarts de dimarts de Champions contra el PSG. Les baixes són Gavi i Valde, per lesió de llarga durada, i aquesta vegada el més destacable és que només, entre cometes, tenint en compte la temporada que portem, hi ha quatre futbolistes amb dorsal del Barça Atlètic, que són Lamine Yamal i Pau Cubarsí, que aquests ja ni compten com del Barça Atlètic perquè són titulars habituals en el primer equip, Héctor Fort i el porter Cochen, que em sembla que té molts números de ser, evidentment, el jugador descartat un cop el Barça arribi al Bernabéu. No hi són, aquesta vegada, Marquiu ni Casador, que han estat habituals les últimes setmanes amb el primer equip.
Perfecte, doncs amb aquesta convocatòria el Barça haurà de treballar-s'ho. Gràcies, Quim.
Fins ara.
Dos quarts d'11 del matí. Ferran, comparteixes una mica aquesta sensació del Pou o no?
Sí, bueno, jo crec que és generalitzada. Afrontem aquest clàssic amb força tristor, molt descafeinat, i amb aquest bri d'esperança de dir, bueno, a veure si almenys podem enganxar-nos a la Lliga. Jo, més que a la Lliga, ja també pensant en dir, posem-los-hi difícil una mica, que ells no puguin jugar amb el Castilla el que resta de campionat i es puguin centrar en el Champions. Ja només ja pensant en això. Però realment jo... No estic tranquil, estic una mica com trist, afronto aquest clàssic trist.
Sobre això, per posar números a la Lliga, ara mateix la distància entre Barça i Madrid són 8 punts, 78-70, el Girona està per sota amb 68, després de la victòria d'ahir, que per cert, felicitats a la gent del Girona, òbviament, perquè ja han confirmat, digues... Pou, perdona? Ah, no, pensava que parlava. Ha confirmat el seu pas a la seva participació a Europa com a mínim la temporada que ve, tot i que l'objectiu és la Champions. Si el Barça guanyés avui, es posaria 5 punts del Madrid a falta de 6 jornades. Són 18 punts en joc. Amb 6 partits, el Madrid hauria d'ensopegar dues vegades, una d'elles amb derrota.
Sí. Hi ha la, o sigui, el partit clau per mi...
Dues vegades si el Barça guanya de més d'un gol. Si el Barça només guanya d'un gol, el gol average estaria empatat al particular, però al general el Madrid té com 20 gols d'avantatge, o no sé quants. Vull dir que perquè el Madrid s'hagués d'equivocar amb una derrota i un empat, hauries de guanyar de més d'un gol.
Correcte. I després hi ha el partit de Noeta, que el Madrid va a Noeta després del clàssic, i és abans de jugar contra el Bayern. Ja els hem canviat l'horari per jugar divendres, que això em sembla bé, i espero que sigui un precedent de cara a futures temporades. Però si en aquest partit és el que jo veig que... Si el Barça guanya, evidentment, tot això amb l'escenari de que el Barça guanyi, seria la clau. Si el Madrid, amb el calendari que té, no ens ho pega ni es deixa punts a Anoeta, seria molt difícil.
Anoeta és segurament el partit més dur que li queda al Madrid això, després del Barça, això, no? Això. Si mirem calendari, seria
Anoeta
després...
Anoeta i Villarreal.
Villarreal, bueno, sí. El Cádiz és el següent partit, a casa contra el Bernabéu contra el Cádiz, després al camp del Granada, després la següent jornada és contra l'Alavés al Bernabéu, la següent seria al camp del Villarreal, efectivament, i l'última jornada és el Bernabéu contra el Betis, que és un equip que ha fet bona temporada també, però vaja. Anaïs, i ara de seguida la Gemma, perquè serà el punt de contrast sí, radical a la situació que estem dient.
Sí, la Gemma vingui i...
Ja ens ho recordi
i
tot.
Jo crec que fa molt de temps que la gent té molt assumit que el Barça no guanyarà aquesta Lliga, no? Vull dir, crec que fa ja setmanes que això està assumit. Però a mi sí que m'agradaria que avui el Barça fos capaç de transformar tota aquesta frustració, aquesta desil·lusió i mostrar personalitat i intentar demostrar que es pot competir, perquè abans de caure contra el PSG arrossegava 13 partits sense perdre i semblava que es començava a veure una cosa diferent. Jo voldria veure un Barça competir avui i mostrar aquest caràcter, aquesta personalitat. Podràs perdre, però és important el com, no? El com passen les coses no és el mateix que si te'n foten 5 que si perds per la mínima, no? Jo espero que avui el Barça competeixi. Crec que això depèn sobretot dels jugadors, que al final són els que juguen i de Xavi, que els haurà de guiar cap a aquesta calma, que és complicat, perquè és un escenari difícil a la pitjor setmana, perquè aquest clàssic ha caigut a la pitjor setmana de la temporada, donat el context. Però sí, m'agradaria això, més enllà de pensar en les opcions de la Lliga, de veure un equip que és capaç de dir: ei, li competim de tu a tu a un semifinalista de la Champions que ha eliminat el millor equip del món actualment. I això sí que crec que seria bo per tothom.
També fixeu-vos que és molt interessant el que està passant aquesta setmana, perquè, òbviament, el trauma del partit contra el Paris Saint-Germain és important, molt important. Sí, sí. Però a la vegada també és un recordatori que per primera vegada en molt de temps l'aficionat del Barça va tenir aquella sensació de compte, que això es pot aconseguir, que es pot arribar a les semis de la Champions i després de les semis vés a saber, no? Me'n recordo, Pou, abans del partit que en dèiem d'això, en vam parlar d'això. Quina il·lusió sí. Tornar a tenir això, no? Però passa que és el dolor posterior és enorme.
Per mi aquí hi ha un parell o tres de coses. Un, el que tu dius, no? Ha tornat la il·lusió, has tornat a competir contra un equip amb una inversió multimilionària construït per guanyar la Champions. Tot això està molt bé. A sobre, en un moment donat de l'anada ho fas molt bé, i en un moment donat de la tornada ho tens a tocar, i després passa el que passa, i aquesta és una decepció enorme. Però jo crec que el Paris Saint-Germain eliminés el Barça, jo crec que dins del caparró de molts barcelonistes hi havia aquesta opció, no? Era raonable. El que no hi havia pràcticament és que el City, xutant 333 vegades contra el Madrid, que va fer un partit que hauria pogut firmar el Numancia, no fos capaç d'eliminar el Madrid. I dic això del City, i després a sobre ahir el del femení, fent una mica de conya, però no, de dir: hòstia, les teves dues garanties, no? De que el món va bé, raonablement bé, s'enfonsen, no?
Us esteu fent molt mal.
On m'agafo, no? Vull dir, tu veus el partit del Madrid de l'altre dia?
Sí, sí.
I tu, vull dir, tu fas venir una criatura de 10 o 12 anys d'un altre planeta i li dius: escolta, quin dels dos equips creus que guanyarà les properes 10 temporades tots els títols? I et diu: hòstia, el de Blaucel, no? Perquè és que els altres no estan... No, vull dir, els altres estan limitant a tirar pilotes fora i a resar perquè De Bruyne la foti per sobre el travesser en lloc de dins, no? I acaba passant al revés, no? I això és el que jo crec que ha acabat d'alterar absolutament l'estat d'ànim del barcelonisme, no? I de fet hi va haver un moment el dimarts que l'Atlètic de Madrid passava, el Barça passava, i estaves esperant a veure què passaria amb el City, no? I per tant, el que hauria pogut ser una setmana de malson pel madridisme, de cop i volta es gira i es converteix en una setmana que pot acabar d'una manera meravellosa. Fins al punt que, evidentment, si el Barça guanya avui el Bernabéu, la gent del Madrid se n'anirà de mala hòstia a casa. però és una derrota que, si és normal, si és una derrota normal, per un resultat normal, és una derrota bastant assumible, en el sentit que tu continues tenint molt marge per acabar guanyant la Lliga.
És que te la pots permetre.
No és una derrota.
Mira, deixa'm-li preguntar a la Gemma, precisament. Un madridista que avui veu que el Barça li guanya al Bernabéu, com es queda avui?
Pues de mala llet.
De mala llet.
Sí, 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 sí. És, el, és un clàssic i lo estàs jugant a la teva casa, en el Bernabéu. I de mala llet, de mala llet. Además, a més, perquè si guanyes és que t'asseguras la, la Liga, pots viure els següents partits en tranquil·litat pensant en la Champions, o sea, no serà el mateix equip contra la Real Societat si guanyes que si perds contra el Barça, just abans de les semis contra el Bayern. Però de totes formes, jo no vull animar-vos perquè la última vegada... Sí, és que me'n recordo, i dije, mai més, mai més. La última vegada que vaig animar a un culer proper, la meva parella, vaja, i a un amic, abans d'un clàssic, deia, no, home, perquè lo veien fatal, estem fatal, i jo, que no, home, que no estic tan malament. La última vegada va ser el 2-6. I dije, mai més. O sea, mai més. O sea, si us poniu nerviosos, allà vosotros.
Vosaltres mateixos.
Sí, però
no ho veig tan malament com
havies d'animar els culers pel Barça de Guardiola?
Bueno, estaven nerviosos.
Ah, bueno, vale, vale.
I fue el 2-6.
I ja mai més.
I mai més.
Ara seríem nerviosos,
eh? Jo entenc el dol, entenc la tristor, entenc que la semanita és durilla.
Ah, és terrible.
Però jo no ho sé, i estàvem parlant abans con Ferran, jo no sé si la gent, l'aficionat, està així, però no sé com està l'equip.
Ja.
No sé com estan els jugadors. Ahir Xavi va dir a la roda de premsa que les havia vist una mica millor, que estan començant a superar el dol, la patacada.
Sí.
La patacada. I avui és un bueno, és ideal. O sea, si tu avui guanyes al Real Madrid, al Bernabéu, a part de bueno, és l'última alegria per al culer, per ara, perquè la Liga està dificililla, però no només això, sinó que bueno, puges l'energia i puges l'ànim de l'aficionat, també. I jo no ho sé com estan els jugadors. Sé com estan tota la resta. Que esteu fatal. O sea, esteu en un moment que era aquello de mora meva.
Estem construint el pou. Sobre... Hem fet una pala i estem allà.
Sobre això, ara us passo la pilota, però vull sentir els entrenadors també. Va parlar Xavi ahir al migdia. Podem sentir que sobre el fet de què deixa aquest partit d'avui al vespre, a veure si tenim alguns documents, no? Ara els centrem. D'aquí uns instants. Deies, Ferran.
No, jo sobre el tema aquest de la frustració i la impotència que hi ha en l'aficionat i en l'entorn blaugrana, l'entenc perfectament, però per mi el gran repte de Xavi abans del clàssic és fer entendre als jugadors o recordar-los als jugadors que venien d'una línia ascendent, d'una progressió futbolística
26,
notable.
El Barça ha guanyat 26 dels últims 30 punts a la Liga. El Barça estava tan bé, mal, eh?
No, estava gens tan bé.
Vens de guanyar a París, amb 11 contra 11 li estaves guanyant al PSG, o sigui, la línia d'aquest Barça era absolutament positiva. De fet, encadenava 6 partits sense encaixar en Lliga, si no recordo malament.
I 13 sense perdre.
Vull dir que eren molt bons números i estàvem veient la millor versió del Barça. Crec que era el millor moment del Barça per anar al Bernabéu, futbolísticament parlant, aquesta temporada. Per tant, per mi el gran repte i l'objectiu número 1 de Xavi ha de ser recuperar psicològicament els jugadors i que vagin amb la mentalitat amb la que jugaven els últims partits, intentar fer creu i ratlla després d'una eliminació, que evidentment sí, és molt traumàtica, però ells són professionals i han de ser capaços d'aixecar això, sobretot per tenir aquest amor propi de dir... Nois, d'acord, ens han eliminat, això és un procés de, si realment ens creiem el relat de que és un Barça en construcció també en Europa, ara anem a guanyar els 6 partits que queden, o 6 o 7 partits que queden aquesta temporada, com a mínim, perquè nosaltres no baixem el pistó, que aquesta Lliga la guanyi el Madrid, no la perdi el Barça.
Més que mai és una qüestió, per mi, d'estat de... Perdona, Pou. Més que mai, per mi, és una qüestió d'estat d'ànims. D'estat d'ànims. Si el Barça és capaç d'aixecar-se... I a partit, és un partit,
Digues, Pou.
Qualsevol cosa pot passar.
Que per mi és especialment difícil aquest partit, perquè tu tens relativament poc a guanyar i a perdre-ho ja tot definitivament, és a dir, que les 6 jornades que quedin siguin per quedar segon pels diners de la Supercopa aquesta meravellosa a l'Aràbia Saudita, etc. Imagina't, per un jugador del Barça, que l'objectiu, l'únic objectiu sigui aquest, es farà llarguíssim. Però a banda d'això, el que dèieu ara de recuperar l'estat d'ànim, etc., jo crec que és especialment difícil. Una mica les paraules de Gundogan, independentment de si són més o menys encertades quan assenyala Araujo, jo crec que reflecteixen molt bé aquest sentiment d'ho teníem, de havíem fet una anada impensable fa un parell de mesos i el pla de partit de la tornada estava sortint pràcticament perfecte i de cop i volta tot se'ns escapa de les mans per l'expulsió i perquè no som capaços de plantejar un partit 10 contra 11 per aguantar mínimament el tet-a-tet amb el Paris Saint-Germain. I aquesta sensació d'oportunitat perduda a vegades és més difícil de gestionar que no quan dius no, han estat millors, ens han guanyat amb tots els ets i uts i no hi ha res a fer.
Sí, sí.
Això és el que em fa una mica de por, no? Que tu fa dos mesos tenies un equip que deies no guanyarà res, de cop i volta passes de tenir la sensació que no guanyaran res a que poden guanyar la Champions, imagina't, perquè dius, hòstia, va, el Paris Saint-Germain i després tens una semifinal que és del teu nivell europeu i a partit únic, Déu dirà, i de cop i volta et tornes a trobar amb la sensació que en principi no guanyaràs res i que a sobre pot ser que quedi clar que no guanyaràs res perdent contra el Madrid a casa seva. Bé, la situació és complicada i si guanyes el Madrid aquesta alegria no ens la traurà ningú, gaudirem moltíssim de com desfila la gent del Madrid cap a casa seva amb aquella carona que posen quan els guanyes el partit a casa, que afortunadament ho hem vist moltes vegades, però al final serà una victòria parcial, moral, un premi de consolació, perquè en principi la Lliga la continuen tenint ells
i ja s'encarregaran de recordar-t'ho, que si perden el Clàssic no passa res perquè han fet una temporada prou bona com per poder-se permetre
perdre.
És la veritat.
Tres quarts d'onze, sobre les declaracions que dèiem de Xavi Hernández i d'Ancelotti. Xavi deia això abans del partit.
Tenim l'oportunitat d'endollar-nos a la Lliga. Tenim l'oportunitat de posar la diferència 5 punts. Crec que és un partit, ara mateix passa a ser el partit més important de la temporada. I bé, ens trobarem un Madrid doncs, fort, que ja ho és de per si, però sobretot després d'eliminar el que considerem nosaltres aquí el millor equip del món, que és el City.
I després reprenia Ancelotti. Se podem sentir.
Es una gran oportunidad para nosotros para acercarnos a ganar la liga, teniendo en cuenta estamos conscientes de las dificultades que vamos a tener porque el Barcelona es un equipo muy vivo.
Deies, Ferran.
No, respecte al que deia el Joan Maria, jo crec que hi ha una part, i per tancar el tema, dels jugadors, avui molt important. Sobretot perquè últimament estic sentint també molts futbolistes, ara en la prèvia del Clàssic, fins i tot Ter Stegen, jugadors importants del vestidor dient que volen que Xavi es quedi. Si hi ha alguna opció de que Xavi es quedi, és guanyant el Clàssic d'avui. Si els jugadors volen que Xavi es quedi, que ho demostrin al camp i que guanyin el Clàssic per l'entrenador. Perquè si Xavi avui, si el Barça perd avui aquest Clàssic, Xavi perd gairebé tots els números de ser l'entrenador del Barça de temporada que ve.
Si el Barça perd avui el Clàssic, el final de temporada serà llarguíssim i molt depriment.
Una agonia,
molt depriment. Però si guanya, l'escenari és completament diferent. Bueno, és el que deia Xavi, no? És endullar-te una mica i el pensar el easy. I només con el easy ja tens... Ja vas, unos cuantos partiditos más.
M'ha sorprès aquest apunt ara que feies del tema de Xavi Hernández. O sigui, hi ha opcions reals encara?
Ahir va sortir, va parlar en present de la propera temporada i que el Barça l'any que ve tornarem, parlant en primera persona, a intentar lluitar pels títols. Jo ja és una pel·li que, sincerament, crec que el Barça està en un moment tan emocional, tan que tot ho porten les emocions, més enllà dels plans esportius
plan
i econòmics, que ja no saps què dir. també us dic que em semblaria que decidir qui ha de ser l'entrenador del Barça de cara a la propera temporada depengui del que passi en un clàssic, quan tens un equip que, insisteixo, ha competit, va guanyar a París, va jugar contra el PSG de tu a tu aquí a Montjuïc, i mentre eren 11 es va avançar el marcador, i haver de decidir qui ha de ser l'entrenador del Barça de cara a la propera temporada en funció del que passi en un clàssic,
però
vull dir que t'entenc, perquè al final sí. Com que està governat pels estats d'ànim, el que avui pugui passar realment pot definir.
És un projecte molt inestable.
Exacte, i a mi això em sembla molt trist, que tu hagis d'acabar decidint qui ha de ser l'entrenador de cara a la propera temporada en funció de l'estat d'ànim, perquè hauria de ser en funció d'un projecte, en funció de si tu creus en aquest entrenador o no.
Un plan.
Exacte, i en funció també de com de reforçat se senti l'entrenador. Perquè quan Xavi diu que marxa és perquè, òbviament, l'equip en aquells moments estava en el moment més baix de la temporada, però també perquè li faltaven coses, no? Perquè a principi de temporada se li havia pintat, imagineu-vos, un Barça amb Messi, no? Perquè això se'n va parlar. Uh-huh. Un Barça amb Zubimendi, amb Bernardo Silva, amb una sèrie de peces...
I que al final... I
a sobre se te'n va Dembélé, no? I tu comences una temporada amb una plantilla relativament curta i molt diferent al que tu esperaves.
Llavors, i perquè et surt la min, i
clar,
perquè et surt
Covarsí. Exacte, i perquè tu tens el valor de posar-los, perquè aquí també entra el paper de l'entrenador, però s'ha de tenir valor per fer aquest tipus de moviments. Llavors jo crec que la continuïtat de Xavi, més enllà del que ell pensi i de com ell se senti, hauria de dependre més del pla esportiu i econòmic de la propera temporada, més enllà de si avui es guanya o es perd un clàssic, que és que pot passar perfectament que perdis un clàssic, però no avui, sempre.
Sí, però això ho hem vist des de principi de temporada, que renoves l'entrenador l'octubre i al desembre s'està parlant de fer-lo fora. Això demostra que no hi ha projecte, que és una muntanya russa emocional el projecte del Barça ara mateix. I jo, això ho deia en el sentit de dir, hòstia, els jugadors fan aquest pas endavant per dir, Xavi, o sigui, per donar suport a l'entrenador, per dir, el que estan fent fins ara no era casualitat.
Digues, Pou.
No, que jo crec que el projecte no passa per si guanyes o no guanyes el Madrid, fins i tot m'atreviria a dir que no passava per si guanyaves o no guanyaves títols, sinó jo l'única manera que veuria que Xavi es quedés i que tingués una certa credibilitat al Gil seria que de cop i volta el Barça comencés a ingressar diners com si no hi hagués un demà, i que li poguessin posar sobre la taula la plantilla que ell creu que ha de tenir un entrenador del Barça per ser competitiu. Aleshores jo podria dir, hòstia, vale, Xavi s'asseu i diu, perdoneu, mira, us vaig dir això, m'heu preguntat unes 3.000 vegades des del dia del Villarreal si canvieu d'opinió, us he dit que no, però ara dic que sí, perquè, mira, resulta que pot venir Bernardo Silva, tot i que no xutarà un penal ni una vegada més nacional, pot venir un Zubimendi o un d'aquests, i podem mantenir Araujo i no sé quantos, i, bé, en fi, tenim una
sobretot això, que no marxi ningú.
Sí, però com que això ara mateix sembla impensable, a mi em semblaria molt, molt surrealista que Xavi continués, després d'haver contestat 3.000 vegades que se n'anava pel bé del club. I independentment del marcador d'avui, i malgrat que el Barça guanyés avui 0-4 i el Madrid s'estimbés a Noeta, i després tornés a perdre un altre partit i de cop i volta el Barça es convertís en el candidat al títol i guanyés, si ell creu que pel bé del Barça se n'ha d'anar.
Sí, però l'explicació de pel bé del Barça és molt fàcil i també es pot fer al revés, és dir, em quedo per el bé del Barça perquè me l'han demanat, perquè el club està en una situació molt complicada i per el bé del Barça em quedo, és facilíssim.
Bueno, però ataca la credibilitat, diguem-ne, no?
Sí, però
sí,
ja aquestes alçades no ve d'aquí, eh?
Digues, Pou.
No, jo crec que si ell es queda i es queda, diguéssim, amb un Barça econòmicament i amb una planificació esportiva similar a l'anterior, que jo crec que perd la seva credibilitat per molts enters, de cara en fora, i fins i tot et diria que de cara als futbolistes. Perquè és a dir, hòstia, aquest tipus d'amenaça o aquest tipus de decisió diferida, per canviar-la hi ha d'haver-hi arguments molt sòlids al darrere, si no, perds el teu triomfo de cara a possibles sacsejades en el futur, m'explico? Ara,
sí.
Una altra cosa és això, que et digui, no, hòstia, és que m'han posat sobre la taula 200 quilos per fitxar, perquè resulta que entre Nike la palanca fantasma es converteix en veritat i no sé què, tornem a la regla d'1-1, i puc fer un parell o tres de traspassos i tinc aquí aquests tres jugadors, si em feu això em quedo. Bé, aleshores parlem-ne. Però ara mateix a mi em sembla que aquesta no és la situació del club.
Això deia Xavi ahir sobre aquesta qüestió.
No hay ninguna reunión. Pues no me han citado. Esta una, y luego que no es importante, ahora no soy yo el importante, otra vez, si no soy yo el importante, mañana es el equipo, el club, mañana nos jugamos el título de liga, o buena parte del título de liga, en caso de no ganar, pues será muy difícil, en caso de perder evidentemente, pero hay que ganar, mañana hay que ganar, nos jugamos la liga, yo no soy el importante, ya habrá tiempo de hablar.
Habrá tiempo de hablar. És una frase molt, també molt, molt inquietant sobre aquest punt. Per anar acabant, Pou, més enllà del partit d'avui, i ara que estàvem parlant de la possibilitat de la renovació o no de Xavi, la construcció de l'equip de la temporada que ve, després de veure el que vas veure, té a veure, bàsicament, tens la impressió, en la venda de jugadors, et sembla gairebé impossible retenir Xavi Hernández Araujo a la defensa, la venda de Frenkie de Jong, creus que camina cap aquí, això?
Ara mateix sí. Ara mateix jo crec que o vens jugadors de 80, 90, 100, 110 quilos o no hi ha res a fer.
Escolta, el deixarem, el pobre Pou el deixarem perquè ja estan aquí. Hem sentit abans els frenos del tren i ara ja està col·locat. Escolta, Pou, et deixem anar cap a Madrid, eh?
Y los maleteros
superiores.
Muy bien,
que vagi molt bé. Los maleteros
gracias,
superiores.
Gracias por su colaboración.
Que tenga un feliz viaje.
Exacto, un feliz viaje. Una abraçada, que vagi bé, Pou. Sí, sí. Adéu, Déu meu, quin rotllo està fent la senyora aquesta, de megafonia. Sí, esteu d'acord, la resta, que camina cap aquí, la venda de jugadors importants, inclòs Araujo?
És que ara mateix el pla financer del Barça és aquest. O sea, es que en los tres años de mandato de Laporta suposava que, bueno, que hi anaven a fer una altra cosa de la que estan fent. I ara mateix l'únic pla és vendre jugadors importants, com poden ser Araujo o De Jong, per los que pot sacar calés, para tenir diners. És que no hi ha una altra. O sea, la palanca fantasma no apareix. Otros planes no hay.
No contemplem que te vas canviar d'opinió i ara sí una miqueta més flexible? Ho dic perquè últimament està relaxant bastant el seu discurs, en el sentit de no, el Barça lo está haciendo bien, va por buen camino... I això altres a les temporades anteriors era impensable. Ojo, no estic dient que el Barça trenqui la normativa del fair play, eh? Però com que la Lliga també canvia els seus criteris econòmics, no diré cada any, però moltes vegades, i hi ha temporades que les palanques són ok i altres temporades que ja no, i no descarto que per aquí hi hagi algun canvi de criteri que pugui afavorir, però en qualsevol cas és molt difícil que tu aquest estiu, sobre el paper, tal i com estan les coses, és molt difícil que et puguis estalviar a vendre futbolistes.
Jo encara confio amb el tema del patrocini.
Pensava que anaves a dir amb Libero.
Amb Libero, alguna solució, perquè almenys això és el que van transmetent des de dins, que sí, sí, que tenim alternatives, que no sé què tal, a veure si és veritat, una vegada més. I després, si marxa algun jugador important, o sigui, perquè Xavi es quedi, s'ha de mantenir la gran base de l'equip, i Araujo per Xavi és intocable. L'altra cosa és que Araujo vagi a Xavi i li digui, me'n vull anar al Bayern de Múnich, com va fer Dembélé l'estiu passat. Això ja és diferent. Però si el club es nega a vendre aquests jugadors, jo crec que hi ha números que Xavi es quedi i accepti que les incorporacions, en lloc de ser Zubimendi o Kimmich, sigui Guido, del Betis, per exemple. Que siguin un perfil una miqueta més baix, però sempre mantenint la plantilla que tens ara.
I sent una miqueta més dolent, també, arribarà l'estiu, mercat de fitxatges...
Ni a les cares.
I a Madrid presentarà un senyor que es diu Kylian Mbappé.
Bueno, jo hasta que no lo vea... O sea,
què dius, Anna?
No.
Estem
no.
Així?
Perdó per aquest senyor. O sea, ens ha fet la com es diu? La guixa?
La guitza.
Ens ha fet la guixa unes quantes vegades, eh? Jo hasta que no le vea, o sea, ha nacido para jugar en el Real Madrid y con la camisetita posando...
Sí, tu creus que encara hi ha opció?
Yo lo tengo que ver. Y cuando lo vea, me lo creo.
¿Y llavors qué?
Bueno, pues ya veurem. No seria la primera vegada que tanto galáctico y tanta estrella no termina de ensamblar bien. Los ecosistemas de los equipos de fútbol son una cosa a veces muy molt frágil. No ho sé, que Mbappé és boníssim, però...
Però també tenia Neymar i Messi al PSG i no van guanyar la Champions.
Mm-hmm. Bueno, no, però de totes maneres el Madrid haurà de buscar una sortida de gent, com a mínim, no?, del davant, perquè amb tota aquesta quantitat...
Bueno, ja se ho faran, però jo a Vinicius no me lo veo marchándose ya esta temporada porque venga Mbappé, y no me creo tampoco que no puedan jugar juntos Mbappé y Vinicius. Pues mira, ja se ho faran també, ja les buscaran ahí un hueco. I Rodrigo, a mi Rodrigo em sembla un jugador molt vàlid per al Real Madrid. Les eliminatòries que ha fet contra el City, tant fa dos anys com aquest any, és molt bo, és un jugador, vamos, molt vàlid per al Real Madrid.
I Endrick.
I Endrick, clar. Bueno, però, bueno, pues para la Copa del Rei, para el Getafe, que sé jo, hi ha molts partits al llarg de la temporada.
Sí, això sí. Bé, 11 i 2 minuts pràcticament, ho deixarem aquí, veurem què és el que passa aquesta nit, partit a les 9, des d'una hora abans a l'antena de RAC1, evidentment donant el Superesports, i ho seguirem, òbviament, veient què és el que passa, com es desenvolupa. Jo crec que hi ha molta gent dels que diuen, no, avui no vull saber res, que la primera estoneta com a mínim hi seran. Home, sí, si cauen segur. Dos d'entrada, doncs ja igual pleguen. Però només per arrencar sí que hi seran. En fi, moltes gràcies, evidentment, al Pou, que ja va cap a Madrid, a la Gemma Herrero, al Ferran Martínez i a l'Anaïs Martí. Moltes gràcies.
Un plaer.
11 i 2 minuts, i a aquesta hora del matí és temps d'actualitzar la informació.